Gorrubi, baby, Gorrubi. Ay.
A aquesta hora de la tarda sempre ens trobem amb la Lolita Bosch. Com estàs, Lolita? No, hola, hola.
Passo una mica de tu avui.
No, home, no.
Sí, estic pensant en altres coses.
No, estiguis...
Estava entre cua de cavall,
sí,
o dos trenes.
Ai, quina il·lusió trobar-te! I mira, em va bé dir això, de la il·lusió, perquè avui la Lolita ens vol parlar d'això, de la il·lusió.
De la il·lusió.
Cada setmana ens parla de 5 coses que fan millor la humanitat, i la il·lusió n'és una.
Sí, sí, la il·lusió hauria d'haver estat la primera. Quina va ser la primera que vam fer?
No me'n recordo. Però totes són molt interessants.
Els gossos?
Els gossos.
Els gossos va ser la segona.
La meditació, la gent que no coneixem...
No.
No ho sé, tot és sempre molt interessant el que ens expliques, Lolita. Everybody, escolteu el que ens ha d'explicar avui. La il·lusió, què passa amb la il·lusió?
Mira, la il·lusió és una cosa que s'està convertint en... Bueno, jo, perdona, no sóc mestra de res, eh? Jo tot això t'explico el que a mi em passa a la vida, després vosaltres ja
sí,
el que us assembli. Però la il·lusió, jo veig que és una cosa que s'està convertint en un procés superefímer. I això em preocupa una mica, a mi, vale? I em preocupa perquè precisament la il·lusió ens hauria d'ajudar a entendre allò que no és efímer, vale? Jo sempre dic als meus alumnes de literatura, sobre una cosa que et provoca una il·lusió efímera, no és una il·lusió, és un xot, és una reacció, no? La il·lusió és una cosa que s'aguanta en el temps.
Un xup-xup.
Un xup-xup, exacte.
Un cuinalent.
Un cuinalent.
Un sofregit.
Que tens gana, Roger.
Un estofadet.
Que et faria il·lusió un bocata. Et faria il·lusió un bocata.
No, però digues, que no, tinc al cap un... Tinc al cap un nom.
Un nom. Un nom de...
No, és que, clar, tot el que estàs explicant és molt de... El que explicava, i havíem llegit alguns, la modernitat líquida d'en Bauman.
Clar.
Aquesta sensació de que cada cop tot és una il·lusió molt ràpida, que
però
és un
no
Big
és...
Bang... que explota i aconsegueixes l'objectiu, però la frustració és molt
perquè
alta.
Perquè estem confonent il·lusió i estímul. Vale? L'estímul, i això ens hauríem de posar al cap, i jo sempre li dic a la meva filla, que ja sé que em parlo molt a la ràdio, però és que m'educa molt, sempre dic que la dificultat més bèstia de la generació de les nostres filles i fills, o sigui, del teu fill, de la meva filla, és diferenciar la il·lusió de l'estímul. Vale? És molt difícil. Quan nosaltres vam créixer, era molt més fàcil diferenciar la il·lusió de l'estímul perquè els estímuls gairebé mai comportaven cap objecte, diguéssim. L'estímul era, em queden 5 minuts per anar a jugar a la plaça abans de pujar a dinar, això era un estímul. Però la il·lusió, que és una altra cosa, avui dia te la camuflen de coses efímeres. I això és molt perillós, jo crec, per la humanitat en general. I crec que els nostres fills i filles estan creixent així. I crec que hem de fer un esforç que està resultant molt difícil per ensenyar-los això. Baby, here I am, I'm a man on the scene.
Això
sí que fa il·lusió. I llavors jo penso en totes les coses que hauríem d'insistir a on és la il·lusió de les nostres vides.
Però va, llavors, espera un segon. És a dir, si el que
penso molt relacionat amb l'educació,
sí,
però també amb l'educació cap a nosaltres mateixos, o sigui, amb la possibilitat de reeducar-nos en moltes
coses. Em sembla
coses
molt interessant això que dius tu i que també diu en Bauman, de que la majoria de coses ara que fan il·lusió després estan lligades a tenir, a posseir.
A tenir,
majoritàriament un objecte, un telèfon, unes bambes...
Sí. O un llibre,
O un llibre,
sí, sí,
el que sigui.
No, no té per què ser dolent.
Llavors, clar, la il·lusió és molt gran.
Unes entrades per anar a veure Rosalía quan s'acaba.
Tens l'objecte no et dona la felicitat que volies, per tant tens frustració, per tant busques una nova il·lusió, que és
exacte,
un nou estímul, per tant busques un nou objecte,
perquè
és una cadena que no para.
No para, perquè estem confonent l'estímul i la il·lusió, vale? I això és perquè nosaltres tenir la diferència bàsica, jo crec, i això segons jo ho explico des de la literatura, però per mi la gran diferència és que tenir no et fa créixer. tenir coses, no, o sigui, inclús tenir llibres, eh? I, o sigui, no ho dic com si tenir sempre fos dolent, tenir llibres, tenir entrades per al teatre, tenir un bitllet per no sé què, no és el que ens fa créixer la vida. El que ens fa créixer és la possibilitat d'aconseguir-ho, diguéssim. I això té a veure amb el reconeixement no només de la nostra il·lusió, sinó de la il·lusió dels altres.
Per tant, una pregunta. És important, en general, per tothom tenir projectes que siguin o complicats, o llargs, o difícils d'aconseguir, per tenir una il·lusió a llarga vista?
Que no es puguin pagar. Jo recordo un dia que jo vaig sovint a escoles a parlar de bullying, i me'n recordo un director que em va trucar per dir-me: escolta, nosaltres volem acabar amb el bullying a la nostra escola. I vaig dir: hòstia, molt bé, perquè està molt bé les escoles que s'hi dediquen i tal. I em va dir: quant costa? I vaig dir: però què vols dir, quant costa? I va dir: sí, o sigui, nosaltres estem disposats a pagar el que sigui per acabar amb el bullying. Dic: home, però no es pot pagar per acabar amb el bullying.
Tot es pot comprar, no?
Tot es pot comprar, fins i tot fer que els nens i les nenes es comportin d'una manera civilitzada entre ells a la classe, en lloc d'haver-los d'educar, que és el paper que els hi toca, diguéssim, no? Com si hi hagués una recepta que tu dius: mira, jo comprant, puc comprar el que això s'acabi, no? El que es tractin d'una altra manera. I això és molt bèstia pel coco, és molt perillós.
Coses que fan el món millor, per tant, seria recuperar aquestes il·lusions que fan xup-xup, aquestes il·lusions a llarg plaç i que no es puguin comprar ràpidament.
Sí, primer comparar-les diferenciar molt bé allò que és efímer d'allò que és una il·lusió. Una il·lusió és això que dius tu, no? De cuinar lent, és una cosa que fa xup-xup, és una cosa que és important de veritat.
Posa'ns alguns exemples d'això.
Mira, ho veig, per exemple, molt amb el menjar. Nosaltres anem i diem, perquè ens hem tornat així, sobretot en el món occidental, jo ara tinc una amica que va arribar per primera vegada a Centroamèrica a viure aquí i no es pot creure la gran, immensa, exageradíssima quantitat de pans que tenim, no? I aleshores tu vas i dius: què li queda pa de sègol? No, és que em feia una il·lusió, perquè ara venia... Que ho entenc, però feia una il·lusió, jo volia pa de sègol i tal. No, però en tenim de... I et comencen a dir de milions de coses. Sí. I tu dius: bueno, va, dóna'm aquest, com si aquest fos menys. Jo penso, aquí darrere d'aquest pa, no ho penso jo, això ho pensa, això és del budisme, això que et vaig dir ara, però aquí darrere d'aquest pa que tu li treus una importància tal, hem de pensar que hi ha il·lusió, no hi ha diners, que és el que veiem sempre, de quan val 3,10, ostres, com ha pujat el pa i tal. No, hi ha la il·lusió del tio que planta el blat, que espera que plogui, que quan plou està content perquè li sortirà la collita, que troba algú que li compri un bon preu, el distribuïdor que té feina perquè pot agafar el camió...
Va, llavors, com ho hem de fer nosaltres per adonar-nos-en que al darrere de cada cosa que comprem hi ha un procés lent i viure aquesta lentitud?
Perquè les coses les fa la gent.
Sí, però com ho fem per adonar-nos-en?
Veient a la gent, jo me'n recordo fer un exercici una vegada per escriure un conte, que jo vaig escriure un conte per una revista que es deia La Rata, que era una noia que de sobte s'adonava que sentia com certa tendresa per les rates, i va pensar: que estrany, dec tenir una capacitat extra que m'ha vingut ara de reconèixer tendresa a llocs on no n'hi ha, diguéssim, no? I aleshores arribava a casa seva, era com un conte infantil, i tocava la bombeta i veia la tia que estava a la fàbrica i que l'havia construït. O sigui, si parem un segon i mirem les coses a darrere hi ha la il·lusió de moltes persones. O sigui, no és allò de... porten... Jo me'n recordo, per exemple, fa 2 anys, aquí, en aquesta casa, que es van canviar els telèfons, com treien els telèfons vells, no? I estaven aquí fora... Jo pensava: ostres, quantes converses hi ha aquí darrere, quanta gent, quantes bones notícies, quantes males notícies, quantes novetats, quan no sé què... Tot això se'ns oblida. O sigui, que la il·lusió està en el fet de veure que hi ha tota aquesta gent que t'està facilitant la vida. El que passa que avui és molt difícil confondre-ho, perquè tot allò que és efímer ho fa gent que no té la il·lusió per fer-ho, perquè treballen en condicions de semiesclavatge, tal. Llavors tu no pots anar als xinos, amb perdó, amb aquesta cosa que tinc jo amb els xinos, però la tinc, i comprar una cosa que està feta en condició de semiesclavatge, dir: pfff, ostres, quanta gent hi ha aquí darrere que va aconseguir tenir feines perquè creixi el blat i tal. No et passa, però en canvi nosaltres som més feliços quan anem a comprar a la cooperativa, per exemple. Anem a comprar en una cooperativa del meu poble, al meu poble. Jo vaig a comprar la fruita al pagès del meu poble i em fa una il·lusió diferent, vale? No és només la il·lusió de tenir, sinó la il·lusió de dir: ostres, això ens està passant a molta gent, no?
Això com a consumidors, Lolita, però també suposo que costa molt tenir aquesta mirada i amb el dia a dia, vas estressat, la feina, fills, ta 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 ta. Potser com a productors o com a creadors seria més fàcil adonar-nos-en dels processos, de la lentitud dels processos i de la il·lusió. És a dir, posar-se a escriure, posar-se a tenir un projecte de teatre d'aquí 2 anys, posar-se a fer un puzzle de 5.000 peces.
Sí.
No sé si aquestes petites coses ens poden ajudar a tenir aquesta consciència de la lentitud, perquè si no...
Sí, però no
només pensar-hi que al darrere hi ha pagesos, de seguida t'assalta un altre pensament de, em falta paper de cuina.
Fins que vius uns anys a pagès, que jo els he vist pujar a l'ermita a demanar
que
plogui.
Tu per aquí
no?
Has estat, però la gent que no hi ha estat ni hi estarà mai, demana-li que tingui aquesta mirada.
Sí, no, perquè, clar, però això és en les coses que fem. Però la il·lusió no està només en les coses que comprem, per exemple, d'anar a comprar pa amb un forn de no sé què, o anar a comprar pa amb un supermercat, que no hi veus la gent. Això és el que jo dic, no veus la il·lusió. Això es pot extrapolar a comprar un llibre, no sé, o no. No només aquesta tal. Genera, jo crec que, i això és molt important de la il·lusió, que quan nosaltres veiem les coses que estan fetes amb la il·lusió de la gent al darrere, genera una responsabilitat social. I aleshores tu dius, a mi tant més esperar-me, per exemple, jo avui dilluns aquest matí, el dilluns passat, perdona, el matí, vaig anar a comprar a la cooperativa i els dilluns a la cooperativa del meu poble encara no ha arribat la verdura perquè el diumenge no la cullen. No? Llavors jo dic, bueno, doncs torno avui, que és el que t'explicava, torno avui dimecres i vaig i compro no sé què. I m'és igual esperar-me 2 dies. I no ho faig com un acte de bona gent i tal, ho faig perquè és el que s'ha de fer. O sigui, això és el que s'ha de fer. És una responsabilitat social mantenir la il·lusió dels altres, perquè aquesta il·lusió dels altres és la nostra, i tu surts de comprar una cosa de comerç just, o de comerç just, vull dir, comerç de tota la vida, i dius, ara ho estem fent bé, ostres. Rudy, a message to you, Rudy, a message to you.
Va, 2 punts més per parlar de la il·lusió.
Sí.
De les...
Jo crec que també, bueno, jo perquè sempre parlo de tema viatges i tal, però això és molt evident veure-ho amb la gent que té coses per primer cop, eh? Això que parlàvem abans de la il·lusió de tenir coses, que no és dolenta la il·lusió de tenir coses. La segona és intentar, podem aprendre, tenim l'oportunitat d'aprendre, no? I aprendre a diferenciar el que és efímer del que és una il·lusió de veritat. I això ens permet aprendre, aquesta seria la quarta cosa, això ens permet aprendre coses que van molt més enllà. Per exemple, la crispació política. La crispació política, que és una cosa que ara diuen, convoquem noves eleccions, costaran 3 euros per ciutadà. Això és el que compta. Cada ciutadà i ciutadana pagarem 3 euros perquè es facin noves eleccions, uh-huh, perquè aquesta gent no s'ha pogut posar d'acord. Aquesta crispació tan immediata que ens genera, no?, que és la crispació en la que ens volen, nosaltres vivim en aquesta mena de crispació, jo crec que la il·lusió faria que nosaltres veiéssim que darrere, per exemple, jo recordo fer un article, avui no sé per què parlo tant de les coses que he fet jo, però bueno, no ho faig mai, dient que és increïble. Jo crec que ara si truquéssim a Telefònica, féssim d'abans i diguéssim, hola, el gobierno, ens diria, com a gobierno no es viene nada, no? Uh-huh. I llavors jo vaig publicar aquest article al diari que era com a gobierno no es viene nada i llavors la gent diu, no, clar, perquè només l'únic que ho fa bé és el Pablo Iglesias, perquè és el diario.es, o a l'Errejón, o no sé què. I tu dius, no, és que darrere hi ha molta gent amb molta il·lusió per fer les coses ben fetes. O sigui, la política no és aquesta cosa descarnada que veiem de gent brallant-se. Tal. Hi ha molta, molta, moltíssima gent que està intentant fer les coses ben fetes. I això demostra tota la part immensa i administrativa que està per sota de la crispació política. Aquesta gent té il·lusió per fer les coses ben fetes. I aquesta il·lusió jo crec que ens l'estan tapant. Jo no veig a la persona que diu doncs mira, nosaltres aquest any tornarem a demanar que treguin els barracons de l'escola dels meus fills i posin una escola amb una biblioteca decent i tal. No perden aquesta il·lusió. Però això depèn de l'alcalde del poble i l'alcalde del poble ho vol. Però com que l'alcalde del poble està pendent de que surti aquell i cridi més o menys a la tele, fa que nosaltres, o sigui, el fet de no percebre la il·lusió que hi ha al darrere de les coses ens impedeix, i això és molt bèstia, no veure, només veure la crispació o la immediatesa.
Ja, ja,
no,
ja.
A darrere hi ha la il·lusió de molta gent que fa que tot això es mantingui. Jo me'n recordo quan va començar la guerra de Mèxic que deia, però per què la guerra no ho para tot? Jo deia, perquè la il·lusió fa que segueixi. O sigui, en els camps de concentració dels catalans a Argelès-sur-Mer, hi va haver casoris, hi va haver naixements, hi va haver, saps? Jo coneixo una senyora que s'hi va casar allà. I veure el que hi ha d'humà darrere de tot això és molt important. sobretot, i aquesta és la cinquena, perquè la il·lusió genera optimisme, no? El fet de dir, mira, si traiem una mica, si rasques tantito, que diuen a Mèxic, i treus una mica tot el que hi ha al damunt, a sota hi ha gent que en la gran majoria som genials. I jo vull sentir un antropòleg que deia que les coses en general acaben bé i que la prova és que si no estaríem tots morts. Jo crec que les coses en general acaben bé perquè el gruix de la ciutadania, que som nosaltres, tenen un optimisme literalment a prova d'eleccions, diguéssim, no? A prova de bombes, a prova de qualsevol cosa. Seguim pensant que ho podem fer millor. I això, aquest optimisme és fonamental i és el que amaga la il·lusió.
La il·lusió, avui amb la Lolita Bosch. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Estat de Gràcia.